Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com esteu? 3 i gairebé 5 minuts aquí els d'Esports Cope, com és habitual, de dilluns a divendres, des d'aquesta hora i fins que siguin les 4 de la tarda no ens atura ningú. Anem amb els destacats del programa, que de seguida comencem a desenvolupar, començant pel cas Leo Messi, la figura de Leo Messi. Avui s'ha confirmat el que era un secret a veus. Deixa el Paris Saint-Germain a 30 de juny. Ho ha confirmat Christophe Galtier, l'encara entrenador del conjunt francès. Després l'Helena Condis ens donarà més detalls de la situació, vaja, dels plans de futur de Leo Messi, i sentirem a Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol Professional. Sí, Tebas parlant de Messi i sobretot de l'economia del Barça, que són dos conceptes que van íntimament relacionats. També, en aquest temps de ràdio, hem d'escoltar Sergio Busquets i Joan Laporta, el fins ara capità del Futbol Club Barcelona i el president del conjunt blaugrana. Ahir, un comiat més institucional a Sergio Busquets. El diumenge ja es va fer a sobre de la gespa del Camp Nou, en l'últim partit abans de la renovació i remodelació de l'estadi del Futbol Club Barcelona. I a partir de les 7 de la tarda, avui, a l'Auditori, aquest dijous, també comiat institucional de Jordi Alba. Hem de passar per Madrid, perquè, clar, està el Barça fent els plans de futur, esperant si la Lliga de Futbol Professional dona viabilitat al pla econòmic per poder inscriure a Gavi i també a Araujo, entre d'altres coses. Però el Madrid, i si se'n va Benzema? I si Modric no continua al conjunt blanc? Hem quedat per d'aquí una estona amb el Melchor Ruiz. Avui preguntarem a Sports Cope quin recorregut tindrà la decisió de l'Espanyol d'anar a la justícia ordinària, per denunciar l'arbitratge del partit contra l'Atlètic de Madrid i més actuacions arbitrals que al llarg d'aquesta temporada que estem a punt d'acomiadar han perjudicat l'equip, han acabat amb el descens del conjunt blanc i blau i ha afectat el seu patrimoni. Això és el que diu l'Espanyol. Després en parlem amb el nostre advocat de capçalera, el Jacinto Vicente. Hem de sentir Mitchell, l'entrenador del Girona, després de renovar fins al 2026. Poc es parla d'aquesta final que té el Girona, que arriba a final de temporada, a l'última jornada de Lliga, doncs, amb les opcions obertes, és complicat, però és viable també, de classificar-se per Europa la temporada vinent. Ha de guanyar a Camp d'Osasuna i no ho ha de fer l'Atlètic Club Chamartín, a camp del Real Madrid. Més coses. Avui analitzem el Wolfsburg, el rival del Barça femení a la final de la Lliga de Campions del dissabte vinent a Eindhoven. D'aquí poquet, a les 5 de la tarda, el conjunt blaugrana, l'expedició del Futbol Club Barcelona, surt cap a Eindhoven, ja s'instal·la a 2 dies de la final. Fora del futbol, en bàsquet, el Real Madrid és el rival del Joventut de Badalona a les semifinals de la Lliga Endesa, una eliminatòria que ja és el millor de 5 partits. Els quarts de final eren el millor de 3. Per la via ràpida va sentenciar els quarts al Joventut de Badalona davant el Baskonia, i tenim horaris, factor pista, per cert, d'aquestes semifinals pel Real Madrid, format 2-2-1. Primer i segon partit, dimarts i dijous de la setmana vinent a Madrid, a les 9 de la nit, el tercer ja a Badalona, el dissabte 10 de juny, a 6:45 de la tarda. Després ja en parlarem si és necessari un quart i també si és necessari un cinquè. I també destacat a Sports Cope, preneu nota, nota d'agenda, A partir de 12:45 de la nit avui, Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, en directe al partidazo de Cope, al partidazo de Juanma Castaño. Anem fins al Twitter, que sempre ho utilitzem per interactuar entre vosaltres i nosaltres. Tres enquestes, enquesta Barça, enquesta Espanyol i enquesta Girona. L'enquesta Barça. Avui, us deia, acte de comiat de Jordi Alba a l'Auditori a partir de les 7 de la tarda. Qui ha estat, d'aquestes dues opcions, d'aquests dos, el millor lateral esquerre del Barça? Erika Vidal o Jordi Alba? Està tot molt igualat. 57% dels vots pensen que Jordi Alba, 43% que Erika Vidal. Enquesta Espanyol. Competició, s'inhibeix de la impugnació del partit contra l'Atlètic de Madrid, i l'Espanyol porta els arbitratges porta el cas a la justícia ordinària. Creieu que el recurs tindrà recorregut? Sí o no? Després preguntem al nostre advocat de capçalera. Guanya el no amb el 74% dels vots. I l'enquesta Girona, preguntem pel millor jugador de la temporada. Quatre opcions: Gazzaniga, Arnau Martínez, Oriol Romeu o el Tati Castellanos. L'opció més votada a aquesta hora, tot molt dividit, però està guanyant a aquesta hora, de les quatre opcions que proposem a l'enquesta Girona, Oriol Romeu, 50% dels vots, que se'ns quedava fora d'imatge aquesta victòria, de moment triomf parcial d'Oriol Romeu a l'enquesta del Girona. Tenim el Víctor Navarro i a la Paula Rodríguez, a la coordinació i a la producció. Home, Marc Peirés, a la sala de màquines. La salutació d'Albert Díez al micròfon. Què, 60 segons, Peirés, i tornem? Vinga, 60 segons.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. That's me in the corner. That's me in the spot.
Like losing my religion. Todavía quedan unos años, pero me gustaría llegar a probar ser entrenador. Creo que me sacaré el carnet, que lo intentaré, pero quiero verme si valgo o no, porque no es solo lo que puedas tener en cuanto a conocimiento, sino también en transmitir a los jugadores, que te sigan, saber gestionar un vestuario con tantos jugadores y cada uno con sus cosas, y bueno, pues a ver.
És la veu de Sergio Busquets, fins a aquesta temporada capità del Futbol Club Barcelona. Ahir es va acomiadar a sobre de la gespa del Camp Nou, comiat institucional, insisteixo, ho recordo, el diumenge ja ho va fer davant la seva afició durant moltíssimes temporades, One Man Club, Sergio Busquets. Ens hem de preguntar diverses coses al voltant de Sergio Busquets, bàsicament perquè encara no es retira, deixa el Barça, però segueix vestint-se de curt. Per on passa el futur a curt termini com a jugador de Busquets? Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Doncs té dues opcions damunt la taula, amb dues aventures exòtiques. Una, anar a l'Aràbia Saudita. Ja hem mantingut converses i, de fet, un representant de l'agència de Sergio Busquets va viatjar a Riad fa unes setmanes. Allà es garanteix un alt sou, semblant al del Barça, i, evidentment, condicions fiscals i de drets d'imatge favorables. L'altra opció era la que agradava a Busi abans del Mundial, l'Inter de Miami. De fet, la seva agència ja havia parlat amb els propietaris i amb la Lliga Americana, la MLS, per veure fins i tot com demanar el permís d'estudis pels nens o per viure allà. Aquella opció va quedar aparcada, però ara torna a sorgir. Són els dos destins on pot anar Busquets, que ja no vol competir a l'elita europea i prefereix un últim equip d'Aràbia o d'Estats Units.
És a dir, Riad o Estats Units i l'Inter de Miami. Ai, l'Inter de Miami, que comença a sonar no només com a opció de futur de Sergio Busquets. Ahir, Sergio Busquets, envoltat de la seva gent, és a dir, de la seva família personal i professional, els que acaben de ser companys al vestidor del Barça, però també els que han estat companys i també són amics ara, després d'aquesta llarga i exitosa etapa al conjunt blaugrana. També el president del Barça, Joan Laporta.
Tiene un juego muy peculiar. Y con ese juego, con esa personalidad, con ese juego genuino, ha llegado a ser el mejor jugador del mundo en su posición. Nos ha hecho disfrutar más de 700 partidos, 32 títulos, ahora me decían, y esto acreditan la leyenda de Busi, ¿no? Entras, yo creo, dentro de la élite de jugadores de casa, y es verdad que Busi se va en un momento en la cumbre, ¿no? Hemos ganado una liga histórica de una manera, pues, con autoridad. Estoy seguro de que el camino de Busi y el Barça se volverán a encontrar. Nos volveremos a encontrar.
Paraula de Joan Laporta. Veurem quan. Per què? Perquè Busi, com escoltàvem abans, vol ser, un cop pengi les botes, entrenador. Aquest és el futur a mig llarg termini de Sergio Busquets. Ens ho fem venir bé en l'àmbit Barça. Se'n va una peça fonamental. Escolteu que Xavi, a les últimes hores, als últims dies, ha ficat pressió per intentar, diu que és peça fonamental en l'esquema de futur del Barça, trobar un recanvi per la posició de Sergio Busquets i, d'això ara en parlarem, fica pressió perquè Leo Messi vingui al Barça. Fica pressió a Leo Messi, fica pressió si és que necessita Joan Laporta. Amb quines opcions de futur per fer? Això de fer de Busquets és... Però ja m'enteneu, no? Per la posició de Sergio Busquets, amb quines opcions treballa el Barça, Navarro?
Doncs el primer nom que surt és Rubén Neves. És qui vol portar Jorge Méndez, no suposaria la porta dins d'aquesta bona relació que hi ha amb el superagent, però Xavi Hernández i el seu cos tècnic no el volen, prefereixen altres opcions. El preferit del tècnic blaugrana sempre ha estat Zubimendi. El problema és la seva clàusula de 60 milions d'euros a la que s'acull la Reial Societat i qui no pretén baixar i qui fa gairebé inviable aquest fitxatge. Les últimes setmanes també s'ha obert l'opció Kimmich, que li manca un any de contracte amb el Bayern i per uns 40 milions d'euros es podria fer. Hi ha una bona relació amb el Bayern, ja es va fitxar Lewandowski aquest passat estiu i, a més, Pines a Gavi podria ajudar a facilitar la seva arribada. S'ha de parlar també d'un últim nom. Busquets considera Nico González en condicions de substituir-lo, però el Barça, després de la seva sessió al València aquesta temporada, ni tan sols té clar si cedir-lo ara de nou o que torni, però en minuts que ara mateix no els situen com a titular. I el que vol Xavi Hernández és un pivot i és l'opció número 1 en el mercat de fitxatges. Fitxa a un pivot.
Zubimendi, Kimmich i Nico González, que estaria bé saber l'opinió després d'aquest Erasmus que ha fet a València amb lesions de pel mig, de Xavi Hernández sobre aquesta opció, que és una opció de casa, que la tens i que ja té contracte amb el Futbol Club Barcelona i que de moment ha de tornar. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida, més del Barça.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 16 minuts. Això és Esports COPE per les emissores COPE Catalunya i Andorra. La portada d'avui, d'aquesta edició d'avui dijous, primer dia del mes de juny, encetem nou mes pels noms propis que n'hi ha molts al voltant del Futbol Club Barcelona. Hem parlat de Busquets, hem explicat el que ha de passar aquesta tarda, vespre a l'auditori amb Jordi Alba, hem sentit també a Joan Laporta, el president del Futbol Club Barcelona, però, atenció, Leo Messi. El relat de Leo Messi exemplifica ja avui, és oficial, perquè ho ha dit Christophe Gaultier, que de moment és l'entrenador del Paris Saint-Germain, que 30 de juny es produirà el que era un secret a veus, que Leo Messi deixarà de ser jugador del PSG, del conjunt francès. Però tenim més notícies al voltant de Leo Messi. Els plans de futur de Messi els coneix Helena Condis. Condis, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Albert. Doncs Messi, que està a París, s'acomiadarà aquest cap de setmana del PSG i vol decidir en qüestió de dies el seu futur. I ara mateix es veu molt complicat que el seu futur sigui aquí a Barcelona, al Barça. Per què? Doncs perquè a dia d'avui només té dues ofertes oficials sobre la taula. Les coneixeu? Una és de l'Aràbia Saudí, de l'Al Hilal, que ha pujat a 500 milions d'euros la proposta. A nivell familiar, pel que em diuen, genera alguns dubtes, per això Messi encara no ha acceptat aquesta oferta marejant astronòmica que mai ningú igualarà i cada dia que passa els saudis l'augmenten en alguns aurets més. També hi és la de l'Inter de Miami, una ciutat que agrada molt a Messi, de fet té un edifici d'apartaments a Florida, als Estats Units, encara no està descartada, pel que em diuen. No són tants diners, però els hi agrada la família, la forma de viure, la ciutat, Miami, i una mica doncs, l'estil, no?, que tindran allà i també el projecte. Per part del Barça, els Messi el que sí que veuen és molta voluntat, però de moment no hi ha cap avenç. I a l'entorn de Messi també t'explico, Albert, que no ha agradat que Xavi digués que en un 99% la decisió depèn d'ell, depèn del jugador. Perquè comencen a veure una estratègia de club per traslladar-li tota la pressió a Messi quan insisteixen que encara no li han fet cap oferta formal per escrit. que hi ha voluntat, sí, perquè també per Messi, perquè el primer desig sempre ha estat tornar aquí a Barcelona. Així li ha traslladat a Xavi sempre, han parlat molt amb l'entrenador, fins i tot de projecte esportiu, d'encaix, de model. Hi ha hagut converses també entre Jorge Messi i Laporta. En aquesta equació mai ha entrat Leo, perquè Messi continua dolgut amb Laporta, però aquesta ferida mai ha estat tampoc un obstacle perquè ell volgués tornar. I el Barça ha traslladat en un pla de viabilitat a la Lliga que podria assumir aquest retorn de Messi, fins i tot li han traslladat a Jorge Messi que podria tenir una oferta d'uns 25 milions d'euros bruts, cobrant, paraules textuals, encara que fos un euro més que Lewandowski, sempre un sou per sobre del davanter polonès, però clar, és un pla de viabilitat, Albert, que s'anirà monitoritzant, que ha de garantir un pla de sostenibilitat en 2 anys i que, evidentment, requereix un temps. I els Messi comencen a tenir pressa i veurem si el Barça li dona temps a fer els deures. Ara mateix, el club també són bastant pessimistes i avui n'ha parlat de tot plegat Javier Tebas, el president de la Lliga, als micròfons de la COPE, on ha dit això, ha confirmat una mica la versió del Barça, que la setmana que ve tindran l'okay del pla de viabilitat, tindrà una resposta al Barça sobre aquest pla econòmic que ha presentat.
Yo creo que el Fútbol Club Barcelona sabe los esfuerzos que tiene que hacer, se conocen perfectamente las normas, saben que tienen que hacer un plan de viabilidad porque su situación es de monitorizarla, la tenemos que utilizar durante más de 2 temporadas y en eso estamos, sé que están ahora y en breve yo creo que tendrán respuesta sobre el plan de viabilidad, ¿no? Yo creo que ellos son conscientes y no sé si será Messi o quién será, ¿no? Algún jugador incorporan si salen los que tienen que salir y se ahorran lo que se tienen que ahorrar. Bueno, ellos trabajan, nosotros supervisamos, esa es la nuestra función.
Des del Barça,
insisto,
sí. Ellos trabajan, nosotros supervisamos.
Exacte, que en realitat és així, eh?
És així. També et diuen des del Barça que si realment Messi vol tornar, que esperi uns dies més. Escoltant a Javier Tebas, tindran la resposta la setmana que ve. Aquest pla de viabilitat, el que sí que permetrà, ja ho hem explicat, és inscriure d'una tacada dos futbolistes que són peces claus, renovats fa uns mesos, que són Gavi i Araujo.
Molt bé. Heu de saber que dissabte vinent, a partir de les 9 de la nit, s'acomiada Leo Messi del PSG, del Parc dels Prínceps, i fixa't que si no és el Barça, que no serà el Barça, i és l'Inter de Miami qui uneix a Busquets i a Leo Messi, veurem. Ens espera un estiu espectacular.
Jo els veig junts, no sé on, però els veig junts en un projecte, no sé si a l'Aràbia o a l'Inter de Miami, però de veritat que veig que tots els camins els porten a jugar junts la propera temporada.
Mira, em quedo amb això. Informa Helena Condis. Helena, gràcies.
Adéu.
De seguida, Gil, que porta notícies del Barça i la UEFA, i anirem fins a Madrid amb el Xo Ruiz, que hem de parlar, a veure què passa amb Benzema.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si re no canvia, aquesta sintonia, que és la BCO original de la Lliga de Campions, ha de sonar la temporada vinent a Montjuïc. A Montjuïc. A veure, Gil, que acaben les competicions domèstiques, que acaba l'última jornada de la Lliga Santander i que llavors ja tenim moltíssims equips classificats per les prèvies, però també directament per la propera edició de la màxima competició continental de clubs. Però ha baixat una mica el suflé amb també la davallada de moment del cas Negreira i que tothom vagi fent la seva feina de si el Barça jugarà o no la temporada vinent la Lliga de Campions. Es dona per fet que sí, però tenim timings.
Hi ha timings. Bona tarda,
Gil.
M'he avançat una mica. Hi ha timings, eh? Recordem que tot això va començar el passat 12 de maig quan el Barça va rebre la denominada llicència UEFA per poder inscriure's a la màxima competició continental. Què és això de la llicència UEFA? Grosso modo, és una preinscripció per competició europea. Recordem que aquesta Lliga de Campions, la Lliga de Campions, es juga al final per invitació de la UEFA. És la UEFA qui t'ha de convidar. I aquesta invitació hauria d'estar al caure. Aquest és el segon pas. Hem d'esperar a que s'acabi la Lliga, aquest cap de setmana. És llavors quan la UEFA tramita aquestes invitacions, amb el 12 de juny com a data tope. 12 de juny, últim dia perquè la UEFA et convidi a jugar a la Champions. Aquest 12 de juny tanca la porta a una exclusió del Barça de la Champions? Respon Arantxa Rodríguez. No. Hi ha un expedient obert, hi ha una investigació oberta a UEFA pel cas Negreira. I aquest procediment sancionador, si és que es sanciona, repeteixo, si és que es decideix sancionar, no té calendari. Podria arribar el 13 de juny, el 13 d'agost, el 31 d'agost, l'1 de setembre, podria arribar en qualsevol moment. En tot cas, recordem en aquest sentit, la trobada a la Porta Ceferín del passat mes d'abril. I aquest, entre cometes, pacte, d'esperar la justícia ordinària per veure com es tanca a nivell UEFA al Negreira Gate. Avui els companys d'ABC informen que els inspectors que han revisat el cas haurien recomanat sancionar el Barça en el seu informe amb un any d'exclusió de competicions europees. Aquesta informació, el Barça, se l'ha desmentit a Elena Condis i la UEFA li ha contestat a Arantxa Rodríguez. No news. Tanco cometes. No news. Sigui com sigui, és Ceferino que té la puta estat de decidir. I en aquest sentit no deixa de ser veritat que sí, el president de la UEFA sanciona i després la justícia resol favorablement a favor del Barça, podria el Barça demandar de manera milionària al president de la UEFA. En tot cas, 12 de juny, data límit que posa la UEFA
sí.
Per tancar les inscripcions a la Champions, pincho de tortilla i canya, senyor Díez, a que la propera temporada hi ha 5 equips espanyols jugant la Lliga de Campions.
Hem passat a la informació, a l'opinió. No te'n vagis, que ara passarem per... Hem d'anar fins a la capital, fins a Madrid, a veure què passa amb el futur de Benzema. Diuen inclús de Modric, que té una oferta cimarejant, és la de Messi, la de Benzema. Melchor Ruiz, hola, Mel, què tal? Buenas tardes.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, buenas tardes. A ver, Benzema. Primero Benzema y después Modric, pero Benzema, ¿cómo está la situación de Benzema? ¿Sigue o no sigue en el Real Madrid?
Bueno, pues esa es la gran pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo, ¿no? Estamos pendientes de esa decisión que tiene que tomar Karim Benzema, que es el único que la va a tomar. De momento lo que te puedo decir a estas horas es que no hay novedad, al menos de forma oficial, ni por parte del jugador, ni por parte del club. Veremos si esta tarde el Karim Benzema, que va a recibir el marca leyenda en el Casino de Madrid, lógicamente se le va a preguntar sobre su futuro y veremos si el francés contesta o no, o si da alguna pista de lo que puede ser su futuro.
Bueno, con esta oferta de Arabia Saudí encima de la mesa, claro, dices, la decisión la va a tomar Karim Benzema. El Madrid no retiene a nadie, porque casos son diferentes, ¿eh? Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, pero ¿el Madrid va a hacer contraoferta o no a Karim Benzema?
No. El Real Madrid le gustaría que siguiese Karim Benzema, como venimos contando. Le trastocaría que se marchase porque ya había hecho una planificación de cara a la próxima temporada, pero evidentemente después de todo lo que ha dado, después de 14 temporadas, después de ser el futbolista con más títulos en la historia del Real Madrid, 25, después de todo lo realizado no iba a haber ningún problema. Y también, como venimos contando en el partidazo, estoy convencido que si Karim viese que esto sería un trastoque absoluto para el Real Madrid, no lo haría, no daría el paso definitivo de salir si no tuviese el consentimiento del presidente, con el que sabes que tiene una excelente relación y es por el que apostó cuando tan solo tenía 19 años, trasladándose hasta el domicilio de Karim para convencerle para fichar por el Real Madrid.
Vale, de lo de Modric y esa oferta también mareante que puede haber llegado o puede llegar desde Arabia Saudí, ¿hay algo de veracidad o no?
Bueno, ha llegado desde hace tiempo, como la de Karim Benzema, lo que pasa es que cada vez van subiendo más. A el día y a esta hora, porque así es lo que podemos ir contando y trabajando, no se ha movido un ápice de querer seguir en el Real Madrid y colgar sus botas en el conjunto blanco. Oye, si mañana se descuelgan con que le triplican el sueldo y le ponen lo que él quiera, pues a lo mejor, yeah. Pero la idea de Luka Modric es terminar en el Real Madrid y por lo menos la próxima temporada seguir en el conjunto blanco.
Vale. Novias ha tenido, siempre han estado, pero de momento no suben la oferta y tampoco él quiere moverse. Me queda claro. Muy atentos esta tarde. Te escucho, Mel, gracias.
Sí, y también a las decisiones de Nacho, Asensio y Ceballos, porque son otros tres jugadores que terminan contrato.
Muy bien. La información del Real Madrid. Melchor, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego, Melchor, que vaya muy bien. Ara la imatge del Manolo Olivero. Ja estan escalfant Dani Senabre, Júnior Vinguella. Tenim tertúlia de seguida, però abans la fotografia de la jornada del Manolo Olivero, que a més crec que va molt vinculada a un dels protagonistes del planeta futbol de les últimes hores.
La imatge del dia.
La imatge del dia. José Mourinho. Mil imatges del portuguès vivint a la seva manera la final d'ahir, però hi ha tres imatges que el retraten perfectament. Quan es treu la medalla de plata del coll, quan la llença l'agrada i l'agafa un noi amb ulleres, i sobretot l'escena del pàrquing de l'estadi, una vegada més, quan dona voltes com un que pensa com atacar a la fera, la seva pressa, que ha de pujar a la furgoneta de la UEFA, la seva pressa és l'àrbitre anglès Anthony Taylor, protegit per Roberto Rossetti, cap dels àrbitres de la UEFA. Com Mourinho no pot arribar, amb el seu dit a l'ull de Taylor, li diu de tot. És ell, Mourinho, aquell portuguès que va arribar aquí a l'estiu del 96 acompanyant Bobby Robson quan només tenia 33 anys. Una figura, una personalitat que ha anat evolucionant al llarg de l'últim quart de segle, però sempre envoltat en polèmica que fa que els mitjans de comunicació se'n facin ressò, omplint imatges, paraules i lletres a la tele, a la ràdio i a la premsa. Per 25 pessetes cada resposta, qualificatius que posaríeu per definir José Mourinho. 1, 2, 3, responda otra vez.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Doncs m'ho has deixat, estimat Oliveros, en safata. De seguida preguntarem en el temps d'opinió a veure quin qualificatiu li posen Senabre i Minguellà al bo de José Mourinho. De seguida, temps d'opinió aquí a Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra.
El desenllaç de la Lliga es viu amb la passió del millor equip de la ràdio. Aquí, a la COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge viu el minut a minut més intens del futbol, per Europa i pel descens, amb l'emoció de sempre, que posem l'equip líder de la ràdio esportiva.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, una mica d'opinió, també informació, però sobretot opinió. Dani Senabre, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Albert.
Gràcies per acompanyar-nos. També saludem el Júnior Minguellà. Hola, Júnior, bona tarda.
Bona tarda, amics.
Bona tarda, senyors. Bona tarda, amics. A veure, qualificatiu, Dani, per... crec que anirà dels dos pel mateix lloc, però vaja, no passa res.
Molt bo, però no et pensis, perquè, evidentment, se m'acut Macarra, Gamberro, impresentable, però també em sembla un personatge fascinant. O sigui, des del punt de vista mediàtic, és espectacular. És, si no existís... s'hauria d'inventar. És el paper del villano de peli, no? Del dolent, sí, de la peli, i crec que és perfecte en això.
Sí, coincideixo. És un personatge en tot el que suposa aquesta paraula, sí, que si no existís s'hagués d'inventar. Crec que se li ha passat una mica l'arròs i que hi ha un desgast evident en la figura de José Mourinho. Però vaja, t'escolto. Un qualificatiu, Júnior, per Mourinho.
És que ja està inventat. Per mi crec que és the special one i li escau perfectament. Jo crec que, sincerament, com a entrenador, com a tècnic, és un geni. I sí que és veritat que nosaltres, els barcelonistes, doncs li tenim una rancúnia per raons evidents,
sí,
però des del punt de vista dels jugadors i com a tècnic, crec que ho fa molt bé. I que al final no hem d'oblidar, jo que conec personalment el personatge real, que el personatge dels medis de comunicació i aquestes actuacions que fan, pues, són fictícies, i ell ho justifica d'una manera tècnica per treure la pressió als seus jugadors i ficar-se com a centre de diana a les crítiques.
Mira, no ets la primera persona que escolto dels que han tingut relació en algun moment amb Mourinho que diu això, no? que en les distàncies curtes guanya moltíssim. A veure, que vull preguntar-vos moltes coses. Avui ha tornat al volcà Messi. Era un secret a veus que deixaria el PSG a 30 de juny, però és oficial perquè ho ha dit Gaultier. On creieu que jugarà Messi la temporada vinent? Ha avançat en el vostre pensament? Ho teníeu ja clar? Heu canviat, Dani?
Jo no he canviat, jo crec que a Barcelona no, i segueixo mantenint aquesta postura per informació que m'arriba i perquè el júnior sempre ho ha dit des del primer dia, des de fa molt de temps, i tot l'entorn de Messi així ho assegurava. Han canviat una mica en els últims mesos, hi ha hagut acostaments i tal, però em sembla un paripé. Crec que jugarà o a Aràbia o a Estats Units, però no ho sé.
Aràbia o Estats Units, sí. Clar, és que ara també estem parlant del futur de Busquets, que molts deien, no, Busquets i Jordi Alba poden ser peces de reclam perquè tingui la zona de confort novament Leo Messi al Barça. Vaja, ni Busquets ni Alba continuen. Que no sigui Junior que l'Inter de Miami acabi reunint com a mínim a Busquets o a Messi.
Jo crec que els reuniran a Aràbia. No és una cosa nova i el Dani ho sap. Crec que els tres aniran de la mà. I els tres anien a Aràbia i és molt probable que els tres després vagin als Estats Units. No ho sé, a lo millor canvia la partida perquè el futbol no se sap mai a última hora com va la història i resulta al final van als Estats Units, no? Però jo crec que està tot bastant avançat i parlat a Aràbia.
Val.
I no és d'ara.
Perfecte. Li he donat a l'F5, 1 de juny, 15:34... El futur de Leo Messi. Em preocupa més, perquè jo sóc dels que pensa que si el projecte de futur, perquè al final et condiciona del Barça esportivament, ha de passar per Leo Messi, jo és que en les segones etapes no hi confio ni hi crec gaire, amb la qual cosa jo no portaria de retorn a Leo Messi al Barça. Però em preocupa més, Dani, la posició de Busquets. Jo no portaria de retorn a Leo Messi al Barça. Però em preocupa més, Dani, la posició de Busquets, que a més em preocupa a mi, però li preocupa molt, i ho ha dit a les últimes hores, als últims dies, Xavi Hernández, que per ell és capdalt. Entenc que no veu a Nico González, perquè si no, té el recanvi a casa. Hem parlat abans de Zubimendi, la clàusula és altíssima. Kimmich, aquesta opció que s'obre, qui hauria de ser des del teu punt de vista? Potser està dins el club, eh? No ho sé. Qui ha de ser el recanvi de Busquets?
El primer nom que penso és Frenkie de Jong.
Frenkie de Jong, clar.
Aquest és el primer que penso, però hi ha molts matisos aquí de moltes coses. Com tu dius, va haver-hi una jornada amb periodistes off the record, que tu podies parlar amb Xavi, etcètera, la temporada passada, i ell ens comentava que a Nico el veu més d'interior que de migcentre, és a dir, que no se'l creu gaire de migcentre. Per tant, Nico fora. A mi em dius Kimmich, no, Kimmich és boníssim, però pagaràs la pasta que demana el Bayern perquè vingui no sé quants anys, no sé quant de temps, complicat. Zubimendi m'agrada, però tal com està econòmicament el Barça, el que jo faria és Frenkie de Jong.
Frenkie de Jong. Tens el recanvi a casa, clar.
Sí, sí.
Junior.
Jo, partint de la base, que crec que tots els futbolistes són insubstituïbles i que llavors el que has de fer és adaptar un nou sistema de joc, sí, i tal, per mi el primer jugador a la meva llista per reforçar el mig del camp del Barça, independentment de si estigués Busquets o no, seria Rodri del City.
Home, clar.
Tros de jugador, clar.
Però sí, aquest és molt difícil, no, això? És gairebé impossible.
Bueno,
és com dir que avui a Haaland però davanter, no? Gairebé.
No, però és que tornem a lo mateix. Vull dir, és que crec que serà molt complicat que puguem signar jugadors en aquesta finestra d'estiu. És que tenim un problema de 200 milions amb el Financial Fair Play i si no surten jugadors primers, doncs no podrem signar. Llavors, per tant, escollir qui pot ser el recanvi, doncs tiro de carta als Reis Mags i vull al Rodri. Mm-hmm. També he escoltat moltes declaracions del City quan ens volien vendre a jugadors que deien, no, si nosaltres, el jugador que se'n vulgui anar té les portes obertes i pot sortir. Perfecte, doncs anem a pel Rodri. No?
Està bé el que demana, la petició que fa el júnior, perquè al final és petició de màxims, que saps que no vindrà, en principi no ha de venir, ni pots optar a, perquè després, si fas la petició de màxims, baixes després a un segon o tercer nivell. Parlant de sortides, el que sí que em sorprèn és el que de moment s'està coent, ara passàvem per Madrid, al conjunt blanc. Florentino Pérez, quan un jugador vol marxar, marxa. Són casos diferents, però Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, aquest va deixar calés a la caixa. Benzema, gairebé és una pregunta més de representant, Junior. Què saps? Què pot passar?
Jo crec que el Florentino és de les persones del futbol amb més experiència en l'actualitat i més llest, i que realment posa el club per davant d'interessos particulars de representants futbolistes o inclús de directors esportius. Llavors ell ha sigut molt llest, i això se li ha de reconèixer, i quan va acabar l'etapa de Cristiano Ronaldo i ell va voler renovar, li va dir que no. I van venir, van portar 100 quilos i el va vendre. Sergio Ramos li va fer una oferta de renovació a la baixa perquè era capità i per el que significava pel Real Madrid, i el Ramos no va acceptar, i quan va voler tirar enrere ja va dir que no. Per tant, és un tio molt llest. Jo, a mi em fa por que esperi un anyet per acabar de signar a Mbappé, i amb molt poques coses, amb molts pocs retocs i amb poca inversió pot fer un gran equip.
Jo ara mateix no entenc el Real Madrid sense Karim Benzema, excepte, Dani, que pugui venir Harry Kane, però si ve Harry Kane, llavors el 24 l'opció Haaland no té cabuda, però acaba de posar sobre la taula Mbappé. No ho sé.
Dani, i amb això acabo i intueixes. O sigui, el que vull dir que enteneu és que el Madrid té una visió que és la que vinc reclamant de més a mig llarg plaç.
Ja.
O sigui, dona igual perdre una temporada si arregles la temporada següent, que és una mica el que li venia reclamant al Barça.
Sí, sí,
no anem a tirar diners directament, a venda patrimoni i tal, o sigui, aguantem, no passa res, perquè al final, quina diferència hi haurà de títol? Sí, hem guanyat una lliga, però a costa de què?
100%.
Tot el patrimoni i tenim el club a la ruïna.
100% d'acord, i ho venim mantenint des de fa molt de temps. Jo, de fet, vaig dir que no veia clar fitxar Lewandowski, imagina't. Vull dir que al final li ha donat una lliga al Barça i un pichichi, però ja veurem la temporada que ve i l'altra, i es farà gran, que és el que li passa a Benzema. Benzema ha fet un bon any, exactament, numèricament, però t'ha deixat tirat a l'eliminatòria més important en el que necessitaves, i és un tio que va començar a jugar a futbol el 2005. Vull dir, estem al 2024. És que és normal que el 2024, la temporada que ve, és normal que Benzema arribi a la fi. I jo crec que pel Madrid és bo, a la llarga. Ara, en el futur més immediat, és una putada. És una putada perquè si se te'n va Modric, tu tens Camavingas i Valverde, sí, i fins al camp i tal. Si se te'n va Benzema, hi ha un desert. No hi ha res.
Sí, tens un problema. Ja l'has tingut aquesta temporada, quan Benzema no hi era.
Sí.
Qui et portarà els gols que no marca Benzema, i després un segon recanvi que també necessites una quota de gol important, però vaja. Us he de deixar, amics, perquè tinc més coses, però jo estaria amb vosaltres gairebé fins a la fi del món.
O igualment.
O que el Barça fitxa Haaland.
Que maco.
Que bonic.
Però és veritat, eh?
Que bonic i
no,
que fals.
Por favor.
No.
Por favor.
Però si li diem al Batllori, que tenim una tertúlia massa petita, igual que quan el Dani tenia el programa, sí. No ens valoren, Dani.
No, et diré una cosa. Vigila que aquesta tertúlia no es converteix en un programa.
Bo!
Va.
Aquí ho deixem.
Però llavors hem de cobrar el doble tot.
Un moment, Manolo Oliveros, ara us passo el telèfon.
El doble de res és...
Por favor.
El doble de res és res al quadrat.
Se'ns està anant de les mans. Adéu, Júnior.
Adéu.
Passa bon diumenge. Dani, gràcies.
Una abraçada.
Cuida't molt. Vinga, ara un bon consell aquí a Esports Copé. Bàsicament, per què et pregunto? Necessites diners a l'instant? Doncs atenció, Rècord Motor té la solució. Et compren el cotxe al moment. En menys de 30 minuts tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, has escoltat bé. En 30 minuts, menys de 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho pots fer? Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, record amb K, recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del vehicle i contactaran amb tu. Visita recordmotor.com i deixa que el seu equip faci la feina per tu.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. No.
A la tarda i 42 minuts. Parlem de l'Espanyol i d'aquest intent, aquest desig, aquesta idea de l'Espanyol de portar a la justícia ordinària aquestes decisions arbitrals. La més important davant l'Atlètic de Madrid i el gol de Griezmann, que no va acabar d'entrar, per molts, no així pels àrbitres, però també actuacions arbitrals que, segons l'Espanyol, i us ho deia en titulars, doncs han perjudicat l'equip al llarg d'aquesta temporada, han acabat amb el descens i també han afectat el seu patrimoni. El nostre advocat de capçalera és el Jacinto Vicente. Jacinto, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Bien, bien. ¿Y tú?
Bien, bien, yo me apunto a la idea esa del programa, la tertulia. Sí,
es que me meto en unos berenjenales, que no sé por qué digo nada, por una vez que vengo aquí. En fin, bueno, ya lo hablaremos con calma, por favor. A ver, lo del Español y llevar esta reclamación a la justicia ordinaria. Primero, ¿qué recorrido va a tener?
A ver, lo que ha hecho el Español en primer lugar es acudir al comité, el comité de competición, ha intentado la nulidad del partido, sí, el comité le ha dicho que...
Se inhibe, sí, correcto.
A partir de aquí, el Español tiene que agotar, en primer lugar, la vía administrativa. Esto supone ir a comité de apelación, le van a volver a decir probablemente lo mismo, ir al Tribunal Administrativo del Deporte, y si le dicen lo mismo, le dicen que no, ellos no entran y salen, el Español podría ir, o se lo deniegan, el Español podría entonces, sí, una vez agotada la vía administrativa, ir a la vía ordinaria. ¿El problema cuál es? Que según todo el tema de VAR, el tema arbitral, incluso el VAR se considera que es cuerpo arbitral, se considera que es una unidad arbitral.
Sí.
Y comunidad arbitral, que es, normalmente nunca se repiten partidos o nunca se anulan por errores arbitrales. ¿Vale? Es lo que siempre se ha dicho de es rearbitrar. Y además, la norma, en este caso, pertenece a la FIFA, está contemplada dentro de lo que se llama la International Board, y allí hay una norma que específicamente dice que por errores del VAR no se repetirán partidos, salvo causas muy excepcionales. Es decir, en el 99% de los casos, un juez ordinario, que además no es algo que maneje cada día las normas sobre VAR, lo que se va a coger es, va a preguntar cuáles son las normas específicas, en este caso de la propia Federación Internacional, que rigen este tema. En esa norma específica, el criterio absolutamente general es que no se va a repetir. Con lo cual, el Español lo que está haciendo, entiendo, es pues un poco de cara a sus aficionados, sí, de cara a su gente.
La imagen. Sí.
Nosotros vamos hasta el final, nosotros aquí nos vamos a quejar donde corresponda. Ahora, recorrido jurídico, en el 99% de los casos, no. Que yo recuerde, y habrá alguno más, pero que yo recuerde, ha habido solo un precedente donde sí se ha actuado así. Y es un partido, Noruega-Inglaterra femenino sub-20, donde al final del partido prácticamente, que ya si no se iba una prórroga, creo, un mundial, hay una jugada muy polémica con un penalti que se repite, que se tenía que repetir y no se repite. Entonces, se impugna y se consideró que dado que el momento en que se produce, que es justo al final del partido, dada la trascendencia de la jugada, dada que, pues creo que allí se repitió los últimos minutos. El tiempo medio.
Ya, habría que mirar el porqué, ¿no? Porque cojo tu argumento y digo, si no se rearbitra, eso sí que se rearbitró.
Se consideró que era algo tan decisivo en un momento del partido ya tan final que no había tiempo para que los clubs con el propio juego pudieran subsanar ese posible error. Creo que más o menos el argumento fue así. Pero es que es un caso en un elemento uno sobre mil. O sea, en el 999 de los casos lo que se ha dicho es no. ¿Vale? Yeah. Que yo crea como precedente, que yo recuerde, ahí este. No recuerdo así a bote pronto ninguno más.
Vale,
pero
o sea que...
Por eso, perdón. La norma general es que no.
Que no, vale. O sea que recorrido cero, coincidimos, yo también creo que
0,001.
Vale.
Vamos a dejarlo así.
Más a nivel de imagen, tiene que agotar la vía deportiva primero el Español.
La vía
ahora,
administrativa.
Claro, va a apelación. En todo caso, en la vía ordinaria... ¿qué resolución puede tener? Cuando se abra esa vía, ¿la resolución puede ser rápida?
A ver, en este caso, lo que habría es, por parte del juez ordinario, recabar a los entes deportivos y administrativos, digamos, nacionales, la información sobre cómo está la normativa. Los entes nacionales se van a remitir a la información que tiene FIFA, se va a recabar la información de FIFA y se va a recabar, pues en este caso... pues qué criterios han seguido y por qué. O sea, es decir, pues si es una decisión del VAR, pues cómo se ha seguido ese criterio, que pues si hay una, van a contestar que hay unas imágenes, que ellos en las imágenes consideran que ha habido se ha cumplido la norma y que por tanto Golera no había entrado totalmente, y no debe ser muy 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 lenta porque no hay más. O sea, es simplemente recabar de distintos órganos lo que ha habido, en este caso la actuación del VAR y las imágenes, recabar la normativa, se va a informar por la Federación que la normativa corresponde a la FIFA, y que la normativa y la el juez le va a recabar a la federación, venga, páseme usted la normativa, aunque sea de la FIFA.
Sí.
La van a pasar la normativa y con eso el juez debería resolver.
Sí, una reflexión. Por situaciones diferentes, pero los dos defendiendo sus intereses. A finales de diciembre, caso Lewandowski, el Barça fue a la justicia ordinaria. Tenía un derbi contra el Español. El Español criticó que el Barça utilizase esa vía, defendiendo el Barça sus intereses. Después cada uno puede pensar lo que quiera. Ahora el Español defiende sus intereses y va a ir a la justicia ordinaria.
Correcto.
Vale, aquí lo dejo.
Correcto. Como bien dices, es un tema de defender intereses.
Sí, pero no, lo que me sorprende es que se criticase que el Barça lo hiciese y ahora lo haga el Español. Es lo único. Defendiendo cada uno sus intereses.
Sí, cada uno lo hace cuando le toca.
Por supuesto, ahí va.
Le toca, no me refiero a plazo, sino cuando le ve...
Cuando te toca, sí, cuando te cae encima, efectivamente. Muy bien. Abogado, gracias.
He intentado ser lo más explicativo.
Muy didáctico.
Espero que se haya entendido.
Sí, señor. Gracias, Jacinto.
Muy bien, de acuerdo.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Seguid más cosas aquí a Sports Cope.
Sports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
11 minuts i arribem a les 4 de la tarda, que serà quan posem el punt i final a l'edició d'avui. Ens queden dues més de futbol. Ahir us explicàvem que tant el Girona com Mitchell van decidir ampliar el vincle que els unia fins al 2024, fins al 2026, dues temporades més, i ha verbalitzat el tècnic del Girona aquesta ampliació i bàsicament explicant el per què ell amplia el contracte amb el conjunt català.
Estic molt feliç aquí perquè tinc la confiança de tothom. Per mi Quique és molt important, pensa el mateix que jo de futbol. I també Ferran, Pere, el Presi, per mi són gent molt important que no tu, que estén amb mi i per mi és el joc perfecte per a continuar creixent en el món del futbol.
I després ens va molt bé que hagi parlat Mitchell, perquè tenim una final, té una final al Girona el diumenge vinent. És fàcil, bueno, fàcil és dir-ho, després dur-ho a la pràctica és més complicat. Ha de guanyar Camp d'Osasuna i ha de punxar, no dic perdre, punxar, no guanyar l'Atlètic Club a camp del Reial Madrid. Projecte Europa, objectiu Europa fins a l'última jornada.
L'equip està molt bé, està preparat per al partit, que serà molt difícil, però tenim molta il·lusió en fer el millor partit de la temporada i per què no, lluitar per un somni que seria anar a Europa, no?
Així està el Girona. Mirem ara cap a la final de la Lliga de Campions femenina de dissabte a les 4 de la tarda. 4 de la tarda, quina hora? A Eindhoven, amb el Barça i el Wolfsburg. Hem parlat molt aquests dies. Avui a les 5 el Barça se'n va cap als Països Baixos. Hem parlat molt del conjunt blaugrana, però i el rival i el Wolfsburg. La Paula Rodríguez ens porta notícies, detalls i ens permet conèixer més el rival alemany del Futbol Club Barcelona. Paula, bona tarda.
Bona tarda. Doncs és un dels equips més experimentats en la competició, amb dos Champions i tres subcampionats. A més, és un dels millors equips de la Bundesliga. Aquest any han quedat segones, a només dos punts de la primera plaça, per la que van lluitar fins a l'última jornada. També han guanyat aquest any la seva novena Copa Femenina d'Alemanya i he pogut parlar amb el Borja Rodríguez, analista de futbol femení, que avisa que el Wolfsburg no arriba en un bon moment.
El Wolfsburgo realmente llega mal, por mucho que estén en la final de la Champions, por mucho que hayan ganado la Copa y hasta la última jornada han peleado la Bundesliga, la realidad es que el 2023 está siendo muy malo, es decir, tú coges los resultados y tienes los rivales directos en la pelea por la Bundesliga que han perdido los tres partidos, ¿no? En Champions también le ha costado, y es un poco una sensación extraña, están peleando por los títulos, pero no están bien, y a la vez no están bien, pero confiamos en que puedan batir al Barça, porque por plantilla está claro que si vuelven para encontrar la confianza y tienen un día bueno en Eindhoven, el Wolfsburg es perfectamente capaz de ganar al Fútbol Club Barcelona.
Un Wolfsburg perfectament capaç de guanyar el Barça. Amb què hauran d'anar en compte les blaugranes?
El Wolfsburg en un partido a campo abierto, aunque solo sea tramos de los partidos 10-15 minutos, es muy, muy, muy peligrosa porque tiene jugadoras como Eva Payor, Christine Dijon-Zotir, Alexandra Pop, Julia Brand, que puede salir desde el banquillo, Kill Roll. Son jugadoras que en conducción al espacio te pueden hacer muchísimo daño. Es quizás la principal arma que tiene el Wolfsburg. Y el Barça, es verdad que a veces no defiende del todo bien esas situaciones. Pero para ello tienen que estar muy, muy precisas porque Mapi, León y Irene Paredes son dos de las mejores centrales del mundo corrigiendo. El balón parado también es uno de sus principales armas, pero también estamos viendo en esta temporada que está haciendo uno de sus principales handicaps, al menos en defensa.
Contra el Barça s'han enfrontat 5 cops, on han guanyat 2, a les semifinals de la Champions del 2020, on van eliminar les blaugranes a partit únic, i a la tornada de les semifinals de l'any passat, on van guanyar 2-0. I un últim apunt, Lucy Bronze i Rolfo han rebut avui l'alta mèdica i podran viatjar amb l'equip.
I 8.000 seguidors que acompanyaran l'equip a Eindhoven.
Entre demà i dissabte viatjaran tots cap allà.
Aquest degoteig de seguidors del conjunt blaugrana, gràcies, Paula. Demà prèvia d'aquest Barça-Wolfsburg. Tanquem la carpeta futbol, fem una pausa, dos minuts i mig, i parlem de Fórmula 1 i de waterpolo.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Quién hace el espejo,
claro,
él?
Pues naranjo. Claro, es el único que sabe cosas.
Claro, eso sí, los demás. Porque aquí nosotros callamos.
Y decimos que sí, pues no tengo ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora, ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Dime lo que compras y te diré que digas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Final del programa. A veure, Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
Ja des d'avui dijous tenim i escalfa el motor, els motors dels Fórmula 1 a Montmeló.
Sí, por la mañana ya ha habido rueda de prensa de los pilotos, séptima prueba del Mundial que lideran los Red Bull de Verstappen y Sergio Pérez por delante de Fernando Alonso, tercero, mientras que Carlos Sainz es sexto. La última victoria del piloto asturiano, por cierto, fue en el 2013 en Montmeló. Entonces conducía un Ferrari. Mañana viernes comienza las dos sesiones de entrenamientos libres a las 13:30 y a las 17. El sábado la clasificación a las 4 y el domingo la carrera a las 3. Uno de los alicientes es ver las modificaciones que presentan las escuderías y también el trazado del circuito para hacerlo un poco más atractivo. Atención, se esperan más de 100.000 espectadores el día de la carrera, lo que supondría un nuevo récord de asistencia. De ellos se calcula que el 60% serán extranjeros. Respecto a las entradas, la zona de Pelús, la Pelús joven y algunas tribunas ya están agotadas. Se ha reforzado el transporte público para facilitar la llegada al circuito y, eso sí, la previsión meteorológica anuncia lluvias para los tres días de competición, viernes, sábado y especialmente el domingo durante la carrera.
És a dir, que esperem ple i també pluja el diumenge. Benvingut al ple, no benvingut a la pluja. Escolta, avui tenim semifinals de la Champions de Waterpolo amb el Atlético Barceloneta.
Aquí también tenemos agua, pero en este caso la necesaria para que se pueda jugar el Barceloneta.
Qué bien ligado esto.
Que se juega el pase a la final de la Champions con el Belgrado, equipo anfitrión. Los marineros tuvieron ayer más problemas de los previstos para eliminar al Dubrovnik, 11-9, mientras que los serbios también sufrieron para dejar fuera a Olympiacos 13-11. Se da la circunstancia de que en el equipo balcánico, vigente subcampeón de Europa, juegan hasta 4 ex-Barceloneta. Uno de ellos, Álvaro Granados, marcó ayer 5 goles y se ha convertido en su máximo referente ofensivo. El jugador del Barceloneta, Felipe Perrone, advierte de que frenar al atacante catalán es clave para clasificarse para la final.
Es un equipo hecho para ganar la Champions en casa, es un reto bonito.
tenemos mucha confianza y además, bueno, el punto este también de jugar contra Álvaro Granados, que, bueno, es nuestra familia, intentar de alguna manera defenderle, porque la verdad que está siendo una temporada que es un festival de goles y creo que el partido, la clave será poder controlarlo.
El partido prácticamente prácticamente en hora y unos 2 minutos, a las 5 de la tarde. En caso de clasificación, el ganador se enfrentará al vencedor del Prorreco, el gran favorito, Bulat Menis, que se juega a las 8 de la tarde, la final, el sábado a las 9. El Barceloneta, por cierto, solo tiene una Champions, la lograda en el 2014 en la piscina Picornell de Barcelona.
Sort al Barceloneta. Gracias, Arias.
Que vagi bé.
Superstar.
Per 25 pessetes cada resposta, qualificatius que posaríeu per definir José Mourinho.
Meravellós.
Responda otra vez.
Ara sí, perdona, Manolo.
No. Respon.
Meravellós, orgullós, sí. Únic, reivindicatiu, intel·ligent, yeah. Notable, honest, orientador.
Ha demanat un, no
podia
fa falta
seguir
tots.
Frisco, Brevó, de Blequer, Busaca, Stark,
que ets el seu representant.
És igual.
Que ets el seu representant.
Escolta, estic molt preocupat per la intel·ligència artificial.
Sí, jo també.
Aquest son no està editat.
Jo per la intel·ligència en general.
No, aquest son no està editat. És d'ahir a les 3 de la tarda.
Una carta abierta, suscrita por 350 científicos y especialistas en la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial, advierte con tintes dramáticos que este nuevo instrumento tecnológico representa riesgos serios que deben ser controlados, como se hace con las pandemias o la bomba atómica. La advertencia ha sido respaldada también por algunas de las empresas punteras
evolución industrial.
S'ha fet amb els comandaments de la línia editorial COPE la intel·ligència artificial.
Skynet.
Última hora, querido Alberto. Aquesta Digui. Nit, al partidazo de COPE, partido a partido, Diego Pablo El Cholo Simeone.
Molt bé.
I informa Melchor Ruiz, continua aquest dinar Florentino, José Ángel, Ancelotti per planificar la propera temporada.
Molt bé, Gil, gràcies.
A vosotros.
Que vagi bé. Gràcies a tots. Pobre més bo. Informació puntual als nostres butlletins horaris. 2:15. Deportes COPE a la linterna. Manolo Lama, que vagi bé. Gràcies.